Y ya estamos aquí de vuelta y tenemos con nosotros a Chantal, líder, integrante, cantante de Remei, de Cala Fresca, una banda muy original que hemos descubierto hace poco, gracias sobre todo a un cover muy, muy, muy adictivo del mítico Born Sleepy de Underworld. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muy bien. Buen día, ¿y vosotros?
Bien, aquí. Aquí tornant a la rutina després de vacances.
La primera entrevista del 2025.
Sí, primera entrevista del 2025, central de Remei de Cala Fresca.
Esta pregunta, pues, ya sé que os la han hecho 20.000 veces, pero os la tenemos que hacer porque os estamos dando a conocer a nuestra pequeña audiencia. ¿De dónde sacáis el nombre de Remei de Cala Fresca?
Evidentment és una pregunta que ens fa molt i sempre respongo el mateix, que ens hem d'inventar alguna història xula perquè no hi ha cap història al darrere, simplement se'ns va acudir aquest nom, el vam triar i ens va agradar i ens ha anat molt bé aquest nom, la veritat, i crec que ens representa molt, però no hi ha cap història així supermítica per explicar.
No hi ha ningú que conegueu que sigui la Remei?
No
existeix un lloc que sigui Cala Fresca?
És un animal mitològic.
Just acabeu de publicar el vostre segon treball, l'AM de la pregunta. Abans estàveu amb Indiarrans, si no m'equivoco, aquest amb Bank Robber. Com ha estat? Just el vau publicar més el 20 de desembre, hi ha unes dates complicades una mica per publicar nova música. Com ha sigut la rebuda?
Sí. Doncs molt bé, la veritat. Sí que hi havia aquesta cosa, com que era un disc que ens ha costat com molt de parir i feia temps que estava acabat, però és com un autoboicot que et fas a tu mateixa per el pànic de que surti, i al final era com s'està acabant l'any, no pot ser que no surti aquest any perquè ja s'ha acabat, i vam dir, és igual, que sigui ja a finals d'any, i la veritat és que també molt bé, encara que hi hagi hagut les vacances entremig, hem tingut molt de feedback, la gent ha regalat el disc pel tio, per Reis, al final haurà sigut una campanya de màrqueting i tot, fixa't tu, i no, molt, molt bé, sí.
I per tant, quina està en la portada de l'àlbum? M'encanta.
Ja, la portada va ser tot un tema perquè no teníem gens clar, com que no hi havia com un concepte de disc com a tal, i va aparèixer aquesta foto, que sóc jo, de petita, i vam dir, ostres, és perfecte.
Sí,
a més, parlant de la portada, heu sigut els protagonistes de l'Ultrapanera, no? D'Ultralocal. El Samorro es va disfressar de tu, de petita.
Va ser molt divertit, sí. Jo primer pensava que anava així perquè era Nadal i anava com d'Angelet. Després vaig dir, és la portada. Sí, molt riure.
En vuestra biografía hay un dato muy curioso, y es que os disteis a conocer ganando el concurso Erraforta, armados con unas castañuelas y una tabla de planchar. ¿Una tabla de planchar? ¿Está bien eso?
Sí, és que jo estic lluitant per recuperar-la, però els meus companys de grup no volen, i normal. Se la portàvem, al principi no teníem peu de teclat, i pel peu de teclat doncs ens vam inventar amb la taula de planxar, anàvem amb això, i vam estar amb això, jo crec que 2 anys ben bons. El que passa que ocupa molt de lloc el cotxe, no la pots ajustar a l'alçada, i llavors, evidentment, els que toquen els teclats diuen por aquí, que no. Però al principi era com la marca també de la casa.
O sea, sois muy DIY, es como hay que tirar para adelante con lo que sea, venga, ¿qué sirve? Muy bien, muy bien, muy bien hecho.
Sí.
Tengo la sensación de que hay algo de teatral entre vosotros. ¿Acostumbráis a, además de ser músics, también sois, habéis trabajado con cors de teatro o algo?
No, però sí que ens agrada. Ara, per exemple, quan hem presentat el disc, el vam presentar a Arbúcies i ho vam voler fer al Teatre de Cal Xic, que és un teatre on en Víctor i jo havíem fet teatre de petits, i sí que això, havíem fet teatre de petits, i ens mola molt doncs, tot el món, al final també del teatre, encara que no treballem pas d'això, ens considerem més músics que altra cosa, però sí que també amb els videoclips així hi ha aquesta part, no sé, com més teatral potser, no sé.
¿Hacéis música per a no avorriros? Porque siempre hay este cliché de que en el campo tenéis más en el monte tenéis más tiempo para reflexionar y hay ese aburrimiento sano que te hace ser creativo, ¿no? ¿Creéis que sois músicos como respuesta a ese sano aburrimiento rural?
quan vam sortir, potser una mica, o al principi, quan fèiem música abans de Remei, segurament sí, perquè érem molt de... agafàvem les guitarres i ens anàvem a la Riera a tocar, a passar la tarda allà, i abans sí que era molt per avorriment, que tocàvem junts amb els amics i amb la guitarra i el cajón, però ara no seria tan avorriment i n'estem més aviat estressades que no pas. Vull dir que ara ja és un altre nivell i fem música perquè ens agrada, però avorrides no ho estem gens, no.
Bueno, sí, se ha mencionado este concurso de talentos, pero ¿creéis que ha sido una odisea daros a conocer estando en Arbúcies, que siempre hay esta sensación de que hay que estar en Barcelona o en algún sitio donde hay gente que escribe o promotores y tal? ¿Cómo planeabais daros a conocer?
Clar, quan vam sortir dèiem com ho farem si no coneixem ningú, no coneixíem ningú del mundillo, ni ningú que... altres grups sí, però d'aquí del poble o dels altres pobles, que tampoc doncs, feies concerts per aquí i al voltant. I era com, bueno, no sé com ho farem. I abans al principi també vam fer una associació, vam començar a muntar concerts aquí al poble i sí que ens va anar molt bé això d'entrar a Indian Runners perquè va ser com això, conèixer el món més a Barcelona i tot això. Mm. Però el que teníem molt clar és que no volíem... No, ho faríem tot des d'Arbúcies i la gràcia era que poguéssim fer-ho des d'Arbúcies. Perquè sí que és veritat que si estàs a Barcelona doncs tens molt més contacte al final ja en sales, tens amics que coneixes no sé qui, que tal, i aquí és molt, molt, molt diferent. I llavors també doncs, estem molt contentes de poder fer això des d'aquí i que al final doncs, ens estem donant a conèixer, estem anant a tot arreu a tocar i ho estem fent des d'Arbúcies i això doncs, ens omple d'orgull, no sé.
Però sí. Tu creus que també ha influenciat el sonido que tenéis, ¿sabes? Perquè és muy diferent i muy individual, ¿sabes? Igual me equivoco, pero pienso a veces que la gente que viene de pueblos un poquito más aislados del centro hacen algo un poquito diferente, ¿no?
Clar, al final, l'entorn, igual que tu, si estàs amb unes persones o amb unes altres, generes un pensament concret, o si t'has criat amb una família o amb una altra, l'entorn també genera pensament i maneres de... Si tu et llegeixes un llibre en un edifici, és diferent que si te'l llegeixes a la platja, no? I crec que el mateix, doncs, fer música, al final, o fer qualsevol cosa en un lloc o un altre, doncs l'entorn determina molt. Perquè l'altre dia em llegia un llibre que també parlava d'això, de com de la consciència també del món no humà. Pensem molt que la ment només és una cosa humana, però que poder també hi ha una ment que està, no?, en l'entorn i que això al final doncs, també fa que el nostre pensament, les nostres maneres de fer doncs canvien. I evidentment que el fet d'estar a Arbúcies, haver-nos criat a Arbúcies i viure aquí doncs determina la nostra música.
Perquè jo estava pensant en gèneres de la música que feis i perquè, bueno, estava parlant amb mi mujer sobre el grup i jo estava pensant, bueno, un poquito indie, pero también hay muchas otras cosas. Y he visto, creo que en Apple Music, el género es psicodélico. Me parece muy bien. ¿Tú qué piensas si tuvieras que poner un género en la música que hacéis?
A mi em costa molt perquè, primer, que no hi entenc gaire de gèneres. Vull dir, molts cops no sé classificar les coses. I segon, que quan anem a fer una cançó, és més... com vull fer una cançó tipus això. Molts cops més m'agraden cançons, no m'agraden gèneres. Llavors vull fer una cançó com aquesta i vaig a intentar fer una cançó com aquesta. Llavors em costa com englobar-ho en un estil perquè cada cançó doncs, és un estil o un món. Al final sí que hi ha un fil conductor perquè és el que a nosaltres ens agrada i doncs, hi haurà molt de rock, hi haurà també pop. És que no sé, al final tampoc sé tants estils. Diuen allò de psicodèlic, però després els puretes psicodèlics ens diuen que, clar, el nostre no és psicodèlic, evidentment. Però sí, clar, al final jo podria dir el que no és latín o no és ska o no és, vull dir, hi ha alguns gèneres que sí que no els toquem i no sé si els tocarem, però té una mica d'això, de tot.
También en el disco habéis hecho la versión del poema de la activista palestina Rafif Ziada, que se llama Todos los tonos de la rabia. ¿Por qué queréis hacer esta canción o este poema?
Sí, aquest poema el vam fer, va sortir a partir d'una col·laboració que vam fer amb ella l'any passat, bueno, ara ja, el 2023, a la Setmana de la Poesia de Barcelona, i, ostres, ens va agradar molt estar treballant amb ella, vam estar com una setmana treballant-hi, i vam fer aquesta versió en català, que a ella li va agradar molt, i li vam demanar si la podíem seguir tocant i la vam seguir tocant als concerts. I els concerts ja era, tot això era abans del 7 d'octubre del 2023, per tant que comencés més el genocidi que estava en ti. I aleshores ja els concerts també era algo que arribava a la gent i que nosaltres també, després de conèixer-la a ella, sentíem que havíem d'anar-ho compartint. I després, just estàvem gravant, que va arribar el 7 d'octubre, i vam decidir que també hauria d'estar el disco. Una mica perquè al final el disc és un reflex dels últims anys, del que hem viscut, del que estem, i ara potser no tant perquè no és tan mediàtic, però quan estava sent més mediàtic també era una cosa que al final ens afectava a tots, però el mateix que deia abans, per aquesta cosa de la ment col·lectiva, que també era algú que ens ocupava molt de temps mental. I lamentablement ja no tant, malgrat estigui continuant passant, no? Però això volíem que quedés reflectit en el disc.
Molt bé. I també anava en mal de muntanya. Estàs parlant d'abúcies o algo
en general?
Sí, algo més general.
Clar, Mal de muntanya al final és un discurs també així ecològic que pot servir per tot, és per tot. El que passa que sortia una mica real d'això, de les embotelladores d'arbúcies i de la zona, perquè al final aquí al Montseny és una zona on les embotelladores, l'extracció d'aigua dona molta feina. Tenim aquí arbúcies, però també a Viladrau, Sant Hilari i tots els pobles del voltant. I bueno, al final ara està havent-hi molt de moviment veïnal, perquè això, hi havia hagut una sequera, la sequera que encara dura, però que havia estat molt forta l'any passat, i en canvi aquests segueixen sortint camions i camions carregats d'aigua, no? de garrafes, d'aquestes fàbriques, que el que fan és aixugar un pou, compren un altre terreny i fan un altre pou, l'aixuguen, i tot això arrel de lleis que són franquistes i molt antiquades i molt, que ja no són d'aquest temps, i que caldria revisar, no? Llavors, des d'aquí també és la indignació de tu que estàs aquí i ho veus i sents a més que no hi pots fer res, perquè a més això és una cosa que dona feina, que, no? I surt arrel d'això, el que passa que es pot extrapolar a tot a un discurs així més ecologista en general de totes les empreses que es dediquen a explotar la terra.
Sí, sí. Es interesante porque, a ver, no quiero sonar paranoico, pero el agua es un poco el petróleo del futuro. O sea, va a ser un bien. O sea, que estáis en una zona que es muy rica en manantiales de agua, de este potable mineral increíble. Jolín, agua Viladrau, es un icono.
Claro.
Y es interesante porque si no llega a ser por vosotras cantando sobre ello, pues no me había parado a tener esta reflexión de que, cuidadín todos con el agua, ¿eh?
És algo que, bueno, ja s'està dient, que evidentment serà el problema a la que es vegi aquí. Si hi ha una mancança, doncs és perfecte per fer-ne un negoci encara més potent. I això ho tenim molt clar quan ho veiem a Sud-amèrica, amb Nestlé o amb Coca-Cola o no, amb grans marques que a més ens queden molt lluny i per tant també bueno, és com si estem tots molt en contra, però que aquí mateix ja ens passa. Hi ha llocs on l'aigua ha sigut tan vital com arbúcies, que al final, o sigui, és això també de la natura, l'entorn que ens envolta, té molt a veure amb el fet de que hi hagi tanta aigua, si de cop es nota molt quan l'aigua falta, no? I veus que l'aigua falta, però que en canvi segueixen produint aquestes fàbriques que a més treballen 24 hores, estan produint 24 hores, que produeixen aigua, a més, no? Doncs és molt indignant i frustrant.
Otra cosa que también abordáis en vuestra música es el tema de las viviendas, ¿no? Me encanta que habéis hecho una especie de cover, ¿no? Adaptación del Paper Planes de M.I.A. Con el título Total que volem, es ocuparte el chalet. Para empezar, ¿cómo llegáis a la decisión creativa de adaptar el ritmo inicial al paso de una sardana? Si es que lo es.
Sí, el principi de tot, de la cançó, aquesta melodia, és inspirada per el campanar d'aquí del poble. Hi havia una megafonia, sortia una megafonia que quan ens havien d'avisar de coses, de canvis d'última hora, doncs ens ho deien per megafonia, que començava amb una veu que deia atenció, atenció, doncs avui aquest acte, com que plou, es canviarà de lloc i es farà a aquest altre lloc. I sempre s'introduïa amb aquesta melodia que és el principi de tot el que volem, és ocupar-te el xalet. I llavors ens feia gràcia com recuperar-la, i llavors teníem també aquesta idea de, bueno, jo volia molt versionar el Paper Planes, perquè m'agradava molt, i dic, és un temazo per versionar. I un dia així en un assaig, que el Víctor estava com cantant aquesta cançó, no sé, i va sortir com natural d'ajuntar-les, i vam dir, ostres, que bo, i ja està, i aquí surt, però del tocar.
Però algo que m'encanta en esta canción Y bueno, también en la versión de Bon Slippy, es que hay un humor, ¿no?
¿Hay un qué? Perdona.
Humor.
Humor. O sea, son temas serios, pero le metéis un poco de humor, ¿no? Ahí en...
Sí, i mira que l'humor és una cosa... Jo faig les lletres i amb l'humor em costa i normalment peco de ser massa així com profunda, no? I sí que amb aquestes... Amb poden ser versions és més fàcil posar aquesta cosa més d'humor, però no sé per què. Amb tot el que volem va sortir molt fàcil, però també inspirada amb la de Paper Planes, que ja fa aquesta conya... la M.I.A., és que sempre li dic mia, però M.I.A. Fa aquesta conya de... No, de tots els prejudicis que hi ha amb els immigrants, doncs, no, sí, venim aquí a robar-te, venim aquí a... ens fem un passaport en dos dies i no sé què, no? Llavors, agafant aquesta idea dels prejudicis que... i donar-li la volta, doncs, eren els prejudicis que hi ha, doncs, això, amb l'ocupació o amb la gent jove o, sí, amb això de que no volem fer res, que volem viure del cuento i tal, tal. Mm. I d'aquí surt aquesta lletra.
Sí. Parlant de prejudicis, a l'octubre va passar una cosa a Twitter, que va haver un home que estava passejant per Sagrada Família just quan tocava a vosaltres allà i es va indignar moltíssim. Va arribar a encarar-se amb vosaltres? O...
No, jo això ho vaig trobar per Twitter i evidentment que ell després ho deia ben indignat perquè això era de buscar el nom a Twitter de Remei de Cava Fresca perquè jo volia veure si hi havia algú de Sagrada Família. Vaig trobar aquest film i pobre, realment ell havia, no sé, no el seguia ningú i el vaig retuitejar i clar, pobre, se li van tirar a sobre, però va estar molt divertit, ens va començar a seguir molta gent també a partir d'això i bueno, era un senyor que estava ben indignat que davant de la Sagrada Família es deixés fer algú, deia aquesta música que canta calces menstruals, sí, i no sé què deia.
Vaig a llegir-ho perquè és bastant graciós, eh? Sí. Estava passejant a la meva gossa i mentre tornava caminant per Mallorca sento un soroll aberrant i la veu d'una noia cridant calça menstrual. El meu cony, la meva prerrogativa i altres vulgaritats provenients de la façana del naixement de la Sagrada Família. Pues que després segueix dient, m'hi acosto i resulta tractar-se d'un concert amb 5 fans a primera fila, intoxicats amb MDMA i els organitzadors. La resta, uns 20-30 turistes rient, gravant i il·lusionant el espectacle demencial.
El millor de més és que era un concert davant de la Sagrada Família que havien organitzat els del Consell Nacional de Joventut de Catalunya per també un tema d'ecologisme i tal, i no hi havia barra, no hi havia res, no hi havia alcohol, era les 9 del vespre d'un dijous, no hi havia drogues, no hi havia alcohol, i hi havia molt d'entusiasme, va ser un bolo molt, molt guai, tant pel públic com per nosaltres, sense haver-hi ni alcohol, amb un entusiasme pur i dur, i hòstia, és que realment la gent estava molt motivada, i clar, el tio va flipar. El meu cony, la meva prerrogativa, ha dit, no?
Sí,
que
aquesta
està guapíssima. L'haurem de fer servir.
Pero suele ocurrir que recibís algún tipo de backlash o si estáis tocando en algún sitio así un poco más abierto donde alguien porque tenéis letras que son muy reivindicativas, ¿no? Sobre todo con el tema de las ocupaciones, por ejemplo, es algo que levanta mucha ampolla, ¿no? Porque hay mucha gente con propiedad y tal, ¿no? Y es como un tema de es casi un tabú, ¿no? Os encontráis con ese backlash y cómo lo soléis sortear?
Ens hi trobàvem més abans, al principi. Jo crec que també ara, pel tipus de llocs que anem a tocar, ja som molt Remei-friendly, llavors ja caiem en gràcia d'entrada. Però sí que hi ha aquests llocs que potser són més oberts i pot passar gent, ens havien dit més al principi. Sí que abans que sortís la del xalet, un home ens va agafar per banda que li havia agradat molt el concert, però que vigilés 5 segons que dèiem, que potser acabàvem a la presó. Va dir, senyor, o sigui, no diem... Jo considero que amb les coses que es diuen no diem per res. Vull dir, jo què sé, el rap pot ser molt més punyent i que al final... Pues això, jo què sé, no ens mullem tant, no? Perquè al final mira, hi ha el Hassel a la presó encara per fer lletres contra el rei i nosaltres això no ho hem tocat, no sé, vull dir, perquè tampoc s'ha donat, però vull dir, després d'això també dius ojo, no? Vull dir que no som tan directes ni tan punyents, sinó que, jo què sé, al final també estan les coses com estan, que més mínim que fer una cançó, perquè ja que no puc fer res, faig una cançó i parlo, però vull dir que tampoc no crec que fareixi a ningú ni faci res, no? No ens hi trobem gaire, eh? Normalment el feedback és bo.
¿Crees que la música es de las maneras más efectivas de lanzar mensajes que merecen la pena ser reivindicados?
A mi m'agradava molt la frase aquesta de la gata catalana que deia 10.000 oyentes bien usados son un ejército. Però quan més gran em vaig fent, penso que no. O sigui, va molt bé per això, per posar idees, no? Una cançó que s'enganxa, al final, doncs, la repeteixes, o quan ets adolescent, sobretot, que t'arribin segons quines idees, no? Està xulo. Però no sé si tampoc canvia molt res, perquè al final tots cantaven l'estaca i mira ara el Lluís Llach, segons quins discursos que té, no? Vull dir que res és garantia de res. Al final, amb les cançons també pots dir molt poc, no? Pots reflexionar, però vull dir que al final el missatge és molt curtet, que realment per generar pensament hem de parlar, hem de, no sé, no, debatre, i això són poder uns altres espais. Però sí que amb la música, doncs, pot despertar preguntes o et pot portar llocs per després seguir tu fent les teves coses.
Sí. Home, no? Hay grandes referentes, ¿no? Como, no sé, Patti Smith, ¿no? Que convierten algo icónico como People Have the Power y tal. ¿Quiénes fueron algunos referentes tuyos que hacen muy bien esto de entre comillas, dar mensajes que no a todo el mundo le a veces... Es como, uy, no me incomodes ahora con despertarme la conciencia, ¿sabes? Hay gente que prefiere ser vivir adormilada, ¿no? ¿Quiénes han sido buenos referentes tuyos para colar el mensaje en el mainstream?
Per mi, bueno, aquest no seria del mainstream català, però no sé si dir-li mainstream, però per mi el gran jefe d'això és l'Ovidi Montllor. Crec que fa cançons que s'enganyen, o sigui, cançons que són cançons com a tal, que funcionen com a cançons i que tenen un missatge molt poderós, i que jo també en el seu dia, quan ho vaig escoltar, doncs també em van impactar molt i em van ajudar molt. Després també hi havia la Maria Arnal amb el seu disc de... Mai ho dic bé, el de 45
Sports, no?
Cerebros, sí, i un corazón. Hòstia, aquest també per mi era una manera de com fas música política sense que sembli música política, no? Que pot ser una música bonica, que pot ser una altra cosa, amb idees molt, molt poderoses. I després pues, també la MIA pues, és mainstream i té missatges xulos. No sé, el que passa que després també és això, coneixes el personatge i pues, al final tots som humans i per molt que... tinguis missatges molt xulos, pues, la MIA també està caient ara, va dient cada cosa per Twitter, però bueno, que no s'hi pot fer res, no són perfectes i res, sí.
Sí, sí. Lo malo del Twitter es que cada día tienes que estar ahí y tal, y llega, al cabo del sexto año, oye, ¿y eso qué dijiste? Mientras que en los 80 era fácil, solo salías tres veces en algún concierto así y dejabas el mensaje.
Total, y no sabías nada de ellos. Y
claro,
ya
se iban luego al yate privado en máximo lujo y nadie se entera de nada. En Feta Desbarjo, ¿lo he dicho bien? Feta Desbarjo.
Sí.
Una canción donde se clama tanta medalla per ser un esclau més, tanta matraca per putos diners. ¿Es más fácil vislumbrar una vida al margen del capitalismo cuando se vive con más proximidad a los entornos rurales?
Sí, jo vaig viure a Barcelona quan estudiava i he viscut a ciutats i ostres, quan el tornar, que sempre havia volgut tornar, te n'adones que, bueno, això és que el ritme és un altre, que malgrat tenim, aquí tampoc és que tingui una vida, o sigui, al final aquí també és un entorn urbanita, els pobles s'han tornat una mica urbanites, no, jo no visc del camp, per tant tampoc, però sí que tens molts menys estímuls, gastes molts menys diners també, amb la qual també no necessites tant per viure, i sí, efectivament, viure aquí, no, viure al marge és impossible, però aquí també hi ha molta més gent vivint d'alguna manera als marges o intentant viure als marges, des de gent molt alternativa a gent gran que tota la vida ha viscut del camp només per sobreviure i ja està, no per fer grans riqueses, no? Mm. I sí.
Sí, sí. Os envidio ahora un poquito, ¿eh? Me siento atrapado en la ciudad y cada vez que tienes que dar un paso es un billete de tren, una Meyer original,
sí,
me pillo,
claro,
una fruta.
Todo.
Bueno, me pillo también...
Sí, sí.
Perdón.
Se ve que es enero, ¿eh? Que,
sí, sí. Bueno,
está costando.
¡Ay! ¿Cómo se presenta 2025 en cuanto a agenda de...?
Hay muchos conciertos, ¿eh? ¿Lo están mirando? Hay conciertos en Girona, Cardedeu, Vic... están tocando con nuestros amigos Chaquete de Chándal, Lleida, Manresa,
sí.
Barcelona... Perdón, estoy...
Sí, sí. Vale. Todo esto en el mes de enero.
Bueno,
en el mes de febrero y marzo. Sí, sí, o sea, sí. Que arrancáis fort.
Bueno, ara sí, són tots al gener i un al febrer, que és el de Barcelona. Mm-hmm. I, bueno, clar, la idea és això també, per presentar disc. El vam treure el 20 de desembre, però que vam tocar a Arbúcies a presentar-lo i després a Palma, i ara doncs toca presentar-lo i sí, ara al gener anem carregadets i amb diverses oportunitats per veure'ns.
Muy bien. Oye, pues enhorabuena por haber parido este nuevo disco. Lam de la pregunta, disponible en todas las plataformas y también en botigas. Formato físico, en botigas. Support your local record store.
Sí.
Chantal, ha sido un placer conectar contigo.
Gracias, igualmente.
Ganas de veros en directo. Y nada,
gracias, muchas gracias.
Bon any y que tengas buena semana.
Bon any, igualment. Que vagi molt bé.
Adéu.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.